Bona tarda, són les dues, comença l'Hotel Suís.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.
Hotel Suís, amb Adrián Arroyo.
Per primer cop en tota la història, segona B, el Sabadell encadena 7 victòries consecutives al seu estadi. No és massa amant de les estadístiques l'entrenador Antoni Hidalgo, com a mínim a les rodes de premsa, però és una evidència que els números demostren el gran paper que està fent enguany el Sabadell. Miris la dada que miris, gairebé en totes les positives apareix l'equip arlequinat, l'únic que ha fet el 6 de 6 en aquesta arrencada de la segona volta, el millor local de tota la Lliga amb 26 punts a casa, un més que el Barcelona B, i el tercer millor visitant, però això sí, amb un partit menys que l'Espanyol B i que el Castellón. Per tant, amb aquest partit extra, si diumenge es puntua Paterna, també pot ser el millor visitant. Pel que fa a la defensa, si mirem els 4 grups, no només el 3, l'Olot i el Cartagena han encaixat 14 gols només. Just darrere, ja ve el Sabadell, tercera millor defensa dels 80 equips de tota la categoria, empatat amb 15 gols en contra amb l'Ibiza. Ahir, per cert, amb una entrada també de rècord, la millor de la temporada a la nova Creu Alta, amb gairebé 4.500 persones que han situat l'estadi Creu Altenc al quart amb més assistència dels 40 partits jugats a segona B. Tots van marxar a casa després d'una nova victòria, la d'ahir d'aquelles de líder, sense fer un gran joc, contra un molt bon Atlético Levante, però sabent d'entrada aprofitar les ocasions que hi van haver i després patir quan tocava amarrar els 3 punts.
Hotel Suís, tot l'esport passa per Ràdio Sabadell.
Un dia més al control de so, la màgia del Roger Benet. Comencem.
I es comenta la recepció.
Repassarem algunes de les claus d'aquest partit d'ahir contra l'Atlético Levante i escoltarem Antonio Hidalgo, el capità arlequinat Àngel Martínez i el golejador ahir Boris Garros, però també sabrem com li han anat les coses en les últimes hores a Caral Castellet, al Sabadell Nord, Loar Gràcia o al Bàsquet Pia, entre d'altres.
I fora de l'hotel?
Quique Setién es va estrenar ahir a la banqueta del Camp Nou amb el Barcelona amb una victòria per la mínima contra el Granada. Leo Messi va ser l'autor de l'únic gol de partit. L'Espanyol, de la seva banda, va guanyar 1-2 a Villarreal amb les dianes de David López i Raúl de Tomás. L'equip perico, per cert, ha firmat fins al 2024 Leandro Cabrera, defensa del Getafe, pel qual ha pagat la clàusula de 9 milions d'euros. S'especula també ara amb la possible arribada d'Adrián Embarba del Rayo Vallecano.
Han parlat en las últimas horas
l'entrenador del Barcelona, Quique Setién.
Yo he visto muchas cosas del Barça que quiero hoy y ya las vi el otro día contra Atlético de Madrid. Hay muchas cosas que este equipo ha hecho bien y lo va a seguir haciendo. No hay tantas cosas que haya que cambiar.
I Abelardo, el seu homòleg, el tècnic a la banqueta de l'Espanyol.
Creo que todos los jugadores han portado de una forma espectacular. O sea, creo que no era fácil jugar contra un Villarreal que venía de varias victorias seguidas, contra un equipo con mucho talento. Yo creo que hoy el Español además ha salido a por el partido. Creo que los primeros 15-20 minutos han sido, bueno, muy muy buenos.
I a les xarxes socials.
El tuit de Vintage Stats amb el rànquing d'assistència que comentàvem ara a la segona B. En el primer lloc aquest cap de setmana, segona B, el Arcángel, Córdoba, Villarrubia, 9.336 espectadors. Darrere el Salamanca, Amorebieta, el Mántico amb 5.500, el Cultural Leonesa, Real Unión de Irún, el Reino de León amb 4.640 i en el quart lloc, com diem, la nova Creu Alta amb 4.434 aficionats. Ahir, el duel entre el Centre d'Esports i l'Atlético Levante.
D'aquí un partit no estarem pendents.
Per exemple, a 2:45 de la tarda, d'aquí a 25 minuts i mig, Casma al Kuwait, desena jornada de la Lliga d'aquest emirat del Kuwait.
Avui celebra el seu aniversari.
Força gent, l'exarlequinat Cesc Clotet, d'entrada, també l'exentrenador del Sabadell Miquel Olmó i el jugador de l'actual plantilla Don Manuel Lanzarote Bruno Lanza.
L'enquesta.
Millor jugador arlequinat del Sabadell 1, Atlético Levante 0 d'ahir. De moment, la veritat és que la cosa està molt repartida, per tant, si voleu desequilibrar-la, un tuit amb l'etiqueta MVP946 abans de les 3 amb el vostre candidat, amb qui va ser per vosaltres el millor ahir a la nova Creu Alta.
Ha Escolta Ràdio Sabadell a través d'internet, al web radiosabadell.fm.
Tot a punt perquè arrenqui el partit a l'estadi. Néstor Querol des de l'esquerra ho prova ara, el del Grau. Jugant per dintre, és bona per Boniquet, la centrada! Gairebé a punt de donar-se un ensurt Eliseo! Indica jugada el jugador gallec, la posa Aitor Pascual, molt tancadeta! Uf! Doncs amb la... bé, diria que és allò amb el didet, però fregant al límit, eh? L'ha posat picon. Llançament de Néstor! La remata Grego Sierra! Era gairebé impossible enviar-la, però ho ha fet per damunt del travesser. Que bé, Boris, aquí dins l'àrea, Boris! L'ha salvat Picón. Doncs mira, la primera que té Boris, se'n fa dos d'un cop, ara la centrada a les mans de Picón. Comença la segona meitat a l'estadi.
Curiosament, de córner va venir aquell dia, un dels quatre, el gol de l'Escoc, i avui, de moment, sense fortuna, a veure si és en aquest.
Llançament de Néstor, molt tancat! Aquesta pilota! Gol, 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 gol! Pilota mig morta sobre la mateixa línia de gol i més viu que ningú amb la canya a punt. Com ha d'estar un nou, com ha de ser la feina d'un davanter, Boris Garros, casat amb el gol, també aquí és arlequinat, obre la llauna, 8 ara ja, segona meitat, marca Boris, marca el Sabadell, Sabadell 1, Atlético Levante 0.
Desdoblant-se en aquestes tasques, el xut dins l'àrea petita des del terra i en Macay.
Doncs ja la tenim aquí, la de cada dia. Li ha vingut un rebot a Jordi, gairebé sense esperar-s'ho, a contrapeu, i la mà dura com ha de ser a baix, com aplaudeix l'estadi de la Nova Creu Alta, la mà, la de cada setmana que ens ha de fer i en Macay per seguir vius. Es dobla Boris, la centrada, buscant el segon pal, lanta amb l'esquerra, Picón, ai si marquem a sobre. La centrada de Víctor Pascual, l'ha engaltat de primera amb l'interior, Manu Lanza, crit de Sabell Sabell, esperon Antonio Hidalgo a l'estadi. Com trona ara la Nova Creu Alta, Adri?
L'escoltem.
Que s'ha acabat! S'ha acabat per sumar 3 punts més, s'ha acabat per sumar la setena consecutiva i s'ha acabat per saber que el Sabadell no només es manté al capdavant de la classificació, sinó que a més ho fa ampliant distàncies, ampliant diferències amb els seus immediats perseguidors.
El resum, com cada dilluns, que ens porta el Roger Benet d'un nou Sabadell en joc, d'una nova retransmissió del Centre d'Esports Sabadell, amb el Sergi Garcés narrant un altre cop el partit. Sergi, què tal, com estàs?
Bona tarda.
Un partit d'aquells que va ser victòria de líder, ben bé, perquè el partit, a diferència d'altres en els quals el Sabadell ha estat clarament i netament superior al rival, ahir va saber estar encertat quan tocava les dues àrees.
Sí, va ser un partit que no, d'aquells que es diu que no passaran a la història, perquè no va ser la millor versió del Centre d'Esports, amb això hem de ser realistes, però en canvi sí que va ser la bona versió d'un equip que vol estar allà dalt i que sap que no tots els partits poden girar a la perfecció. Per tant, quan no t'hi trobes, quan el rival, perquè m'agradaria posar molt d'accent en el paper que va tenir l'Atlético Levante, que ja ens havia agradat a Bunyola la primera volta i que a mi, com a mínim personalment, ahir em va tornar a agradar. És un equip al qual, si li poses una mica més d'experiència, és cert que és un filial i d'aquí el per què, i si sobretot li poses una mica més de gol, segurament no estaria en la zona tan intermitja, sinó que podria estar optant a alguna cosa més, perquè el trobo molt ben treballat, i ahir ho va tornar a demostrar, que sense fer res de l'altre món, va dificultar molt la versió bona del Sabadell, però fruit d'això, va obligar el Sabadell a treure l'altra versió, la de posar-se la granota de feina, la de ser picapedrers de futbol i, com deies, en els moments claus, tenir l'encert a l'àrea d'atac i sobretot tenir una bona línia defensiva i un gran punt porter quan et reclamin doncs, la poca feina que puguis tenir al llarg de 90 minuts.
Valorant només els partits a la nova Creu Alta, ara que hem passat ja més de la meitat del campionat, per mi, no a l'alçada, però pràcticament del Castellón, que va ser clarament superior al Sabadell, i de l'Olot. O sigui, estarien al top 3 de rivals aquí.
Sí, i amb un matís, potser, no? Que el dia del Castellón el Sabadell no va fer acte de presència, o com a mínim el Sabadell que hem vist posteriorment, que vam veure una setmana després, de fet, a Bunyol, precisament, i en canvi contra l'Olot i contra l'Atlético Levante, el Sabadell va voler, però diria, torno a posar-li molt de mèrit, com li vam posar de mèrit a l'Olot en la visita a l'estadi de la Nova Creu Alta, es va trobar contra un rival que li va posar les coses realment complicades, és el cas d'ahir per mi.
I tot i així l'equip guanya, parlàvem en petit comitè amb alguns dels integrants de l'equip i deien allò tan manit de quan no estàs molt bé no perdre i quan estàs mig regular guanyar per estar dalt a la part alta. És el que va passar ahir en una jornada realment molt propícia. Només ho va espatllar, podríem dir, el gol de Javi Serra en el 90 a l'Antonio Puigades de Paterna, el gol del Castellón, que pràcticament és l'únic equip de la part alta juntament amb el Sabadell que ha fet la feina aquesta setmana, però poques setmanes seran tan propícies com aquesta.
I en això hem d'estar molt alerta, no? En el sentit de saber que no tots els caps de setmana poden ser tan rodons com el que es va presentar ahir, que, com dius, només li va faltar la cirereta que el Castellón es deixés a algun punt en el camí, que de fet va estar doncs, a 3-4 minuts de fer-ho a la ciutat esportiva de Paterna, l'Antonio Puigades. Per tant, una jornada on fins i tot ahir parlàvem amb el nostre comentarista i m'imagino que també per aquí girarà d'aquí una estoneta el seu anàlisi, el Sabadell potser es va veure fins i tot amb aquest punt de comoditat de saber que l'accident en cas de produir-se no tenia una conseqüència tan greu, no diré jo per relaxar-se, però sí per no tenir aquell puntet extra de tensió de quan no et pots permetre fallar, no? Ahir el Sabadell sabia que tenia un petit coixí de caiguda que de fet, si ahir l'equip no hagués guanyat s'hagués mantingut líder al capdavant. La bona notícia és que a més va treure els 3 punts endavant, amb la qual cosa ha pogut ampliar aquesta diferència.
Comprovem-ho. Pere Belmonte Pitti, entrenador sabadellenc, ex del Centre d'Esports, entre d'altres equips, de fet, ex del València Mestalla també, el proper rival. Aquest és l'anàlisi que ens deixava després del partit, després del Sabadell en joc, que podeu trobar també a Instagram, @radiosabadell.
L'anàlisi del partit.
Bueno, nova victòria del Sabadell, jo crec que merescuda. Ha sabut portar el partit poc a poc cap allà on li interessava, que era tenint la pilota, controlant molt el joc. No recordo, la veritat, que gaires ocasions, o potser ni cap ocasió del Llevant. I ha obert el partit amb aquella acció a pilota aturada, crec que amb una execució molt i molt bona. I al final doncs, ha notat aquesta absència de profunditat de banqueta, provocat, crec que per les sancions o per no disponibilitat de tots els jugadors de la plantilla, però bueno, podríem dir que ha patit entre cometes perquè la sensació ha sigut arribades o pilotes a l'àrea del Llevant, però que l'equip ha estat molt segur, molt tranquil, ha defensat bé, per tant, bueno, es torna a guanyar a casa, es torna a donar aquesta sensació d'equip segur, d'equip convençut del que fa i a gaudir d'aquest lideratge.
La veritat és que es gaudeix i molt de veure el Sabadell tan amunt a la classificació, amb tants partits consecutius, guanyant a casa, tants partits amb la porteria zero com va succeir ahir, gairebé miris la carpeta que miris d'estadístiques, totes tenen el Sabadell a la part més positiva de la pel·lícula. I avui també especialment de gust escoltar, Sergi, a l'Antonio Hidalgo, l'entrenador del Centre d'Esports. Hem fet també un petit resum del que va ser la seva roda de premsa, perquè de seguida et preguntaré per moltes històries, entre d'altres per tàctica.
Com sempre, hi ha partits dintre dels partits. Ells han començat bé, ells han posat una posició del Jordi una mica més enrere del que preveiem, i això ens ha desajustat una miqueta, i fins als 10 minuts no hem pogut ajustar això, no? En aquest començament del partit han sigut millors que nosaltres, han tingut més pilota, ens costava molt anar molt a dalt en la pressió, però quan hem ajustat això nosaltres hem sigut superiors en aquesta situació fins al gol. Hem interpretat bé les situacions, ha sigut un partit sense massa ocasions, però les ocasions que passaven sempre passaven en l'àrea del Llevant. I després del gol sí que és veritat que ells han agafat la pilota. Són situacions que després del gol hem de tenir més pilota, intentar tancar partits, que hem parlat molt d'això moltes vegades. Hem fet gol d'estratègia, hem tingut l'ocasió del Boris claríssim amb el mà amb el porter, hem interpretat moltes vegades quan anaven a Nadal, quan saltava el lateral al carril i el Néstor anava a l'espai, hem trobat moltes vegades a l'Aron i al Lanza. En aquesta situació nosaltres amb l'Òscar en una posició que no és la seva, està clar que al final fa el gol de córner, d'estratègia, per això la treballem, per això està. Tenim un bon llançador, un bon rematador, però hem d'avaluar molt més les situacions amb la pilota que hem fet amb tants jugadors fora. Canviar el sistema pensava que podia ser no molt bo pels que entraven, i amb la posició de l'Òscar no canviaven gens perquè entraven al camp. Jo crec que hem interpretat molt i molt bé aquestes situacions. Tranquil·litat, gens, a mi no em dona tranquil·litat. Jo només ara toca descansar, toca assegurir la victòria, perquè s'ha de fer així, però sabem que això no para, els punts que tenim no et donen per res. Boris ja vaig dir quan va arribar i quan va lesionar que ens donaria molt i moltíssim, ens ha donat amb aquesta interpretació de quedar-se de pilota, donar-nos temps per agafar posicions, i bueno, els davanters viuen del gol, és molt important per ell i per tothom, no? Nosaltres juguem pels nostres, sempre venen aquests no fallen mai, i el que vulgui afegir-se, benvingut serà. Avui han sigut 4.000, esperem que cada cop vingui més gent. La pèrdua de tots dos, bueno, en diferents contextos fa mal, perquè són gent arreglinada. Antoni era una persona que quan jo era jugador treia els meus fills a fer-se la foto, sempre estava allà amb nosaltres, sempre sentia el que és el centre d'esperçada d'ell. És una pèrdua molt gran i bueno, la d'Àlvaro fa molta pena, no? O sigui, avui amb una miqueta hem pogut ajudar a la seva família, pues, nosaltres contents per això, però sentint aquesta pèrdua que és molt gran, no?
Doncs dues pèrdues, la veritat, grans, i va ser emotiu ahir l'acte amb el ram de flors, amb la dedicatòria també del capità d'Àngel Martínez. De fet, d'aquí a un moment escoltarem precisament el gironí, però ha dibuixat diferents escenaris Antoni Hidalgo. Començo preguntant-te per la tàctica. Pràcticament tots donaven per fet que hauria canvi de sistema, que jugaríem només amb dos centrals, i la veritat és que al final res de res, va jugar igual al Sabadell. L'única diferència és que Òscar va haver de fer de Pedro Capó com a tercer central, traient-la des del darrere, i per tant no tantes incorporacions en atac, i al revés, qui va fer d'Òscar Rubio per banda dreta, projectant-se en atac i donant-li molt recorregut a la banda dreta, va ser Aitor Pascual. Traient això, deia ara Antoni Hidalgo que no volia tocar més del compte perquè amb tantes peces noves en l'11 no volia que allò fos un embolic de canvi de sistema i de tants jugadors.
Era gairebé cantat, que tots haguéssim apostat per aquest canvi, veient que faltava el tercer central, per dir-ho així, no? Sense Pedro Capó i amb la baixa encara per lesió, encara que hi feia bona cara ja, Fernando Pajarero. Algun dia explicarem pel llibre el perquè de tot plegat, però faltava aquesta peça i semblava cantat. I és més, veient l'alineació en fred i abans que de veure els jugadors sobre el terreny de joc, fins i tot haguéssim apostat diners,
sí, 1-4-2-3-1,
que estava cantat el dibuix tàctic, però res, va ser qüestió de 30 segons que ja en directe tu mateix, Adri, ja vas fer l'apunt, i després el Pere Belmonte en directe també, el Piti, de seguida ens va dibuixar també com estava jugant el Sabadell, i com dius, no va canviar res. Jo crec que és la part més encertada, primer perquè és la imatge que tenim aquest any del Sabadell, tret d'alguna excepció feta com Llagostera i algun camp més on l'equip, sobretot fora de casa, ha modificat aquest perfil. I en segon lloc, perquè estic d'acord amb el que deia ahir el míster després en roda de premsa, com hem sentit ara fa un moment, no? Són tres baixes importants perquè són tres intocables, d'aquells que estan gairebé sí o sí o sí o també en l'onze titular, com és el cas d'Adri Cuevas, com és el cas de Pedro Capó i com és el cas d'Edgar Hernández. Si a tots aquests canvis obligats li sumes el canvi personal decisiu, o de decisió personal, millor dit, d'Antonio Hidalgo de no fer jugar a Manu Lanza, ja estan parlant de quatre canvis respecte a Castalia. Si a tot això li sumes un dibuix diferent, potser l'equip, potser, i això ja és futbol ficció que deia Lluís Carreras, hagués notat encara més la diferència. Posats a no tocar gaire cosa més, l'equip va jugar com és habitual, i com és habitual vam veure la versió del Sabadell, no? Òscar Rubio no incorporant-se tant a l'atac com és habitual quan és ell al carriler, en canvi era ahir Aitor Pascual el que sí que avançava, el que va sorprendre, sobretot en els primers minuts, entrant per aquesta banda de dreta, associant-se sobretot en els millors minuts pocs, pel meu gust ahir, d'Aaron Rey en quant a participació respecte al joc de l'equip.
I després sense pilota no tocava res, 4-4-2, Aaron Rey acompanyant a Boris al davant, Oscar Rubio llavors sí tancant com a lateral, que ja ho acostuma a fer o ell o Josu, depenent de la banda, i amb Aitor Pascual per davant en aquesta línia de quatre migcampistes. Un altre tema que rescato de les paraules d'Antoni Hidalgo, aquest punt d'autoexigència que té el de Canovelles, que ahir jo crec, per la sensació que em va transmetre a la roda de premsa, que tot i la victòria, evidentment estava content pels tres punts, però que el regust que li va deixar el partit va ser de no del tot complert el partit, tant com ell voldria, sobretot deia el tema de tenir més la pilota en el tram final, de no deixar que hi haguessin tantes embestides granotes, de controlar més els partits i saber tancar-los quan tocaven, i fins i tot, quan parlava de futur, sobre el no tenir relax pel marge que tenen, perquè recordem que el Sabadell ara sí que ha obert ja una escletxa, 4 punts respecte al segon, per tant, passi el que passi a Paterna, continuarà sent líder una setmana més, a l'espera del que succeeixi quan es jugui el que es va suspendre ahir, la Nucía Lleida Esportiu, per la meteorologia, però són 6 ara mateix respecte al primer que no faria playoff. Però si algú pensa que amb Antoni Hidalgo a la banqueta s'adormirà l'equip, pot anar bé, malament o regular, però no serà precisament per això.
Sí, a més és un senya d'identitat, no?, també d'aquest Sabadell d'Hidalgo, i a més que fa bé. És cert que l'equip, com dius, ha aconseguit aquest coixí de seguretat, no?, aquesta xarxa de seguretat de, per exemple, que passi el que passi davant el València Mestalla, continuarà com a puntes al capdavant de la classificació, que passi el que passi en les properes dues jornades, per molt malament que es donessin les combinacions de resultats i amb algun partit directe que hi ha pel mig, continuaria estant en aquestes places nobles entre els quatre primers, però bé, queden tantes jornades per endavant, queden tants punts encara per jugar, que si juguéssim a començar a especular o a fer una miqueta partida de pòquer a veure d'on i d'on no, primer que t'equivocaries i segon que no tindria cap mena de raó de ser. Per tant, això no ha fet més que començar gaire bé, que el Sabadell està ben posicionat per defensar el seu, ara mateix els seus arguments, que ja estan posats damunt la taula fa setmanes i que mica en mica els va consolidant, i també, no ens equivoquéssim, els rivals cada cop s'hi jugaran més, els de baix perquè ja es comencen a quedar-se sense marge de maniobra, i els de dalt perquè ningú en aquest tren tan apretadet que continua havent-hi entre 6-7 equips que poden optar a entrar a les places de playoff, ningú no vol perdre de vista aquest tren, i per tant ara tots els partits no és que siguin més importants que els de la primera volta, però segurament les conseqüències respecte a una ensopegada a la primera volta i ara sí que poden ser molt 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 diferents.
I l'últim sobre la dedicatòria que també parlava a l'Antoni Martínez i a l'Àlvaro, amb aquest dia emotiu que van viure ahir a la Nova Creu Alta, també s'hi va referir, com diem, Àngel Martínez, el capità del Centre d'Esport Sabadell, a la línia del que comentava el míster.
Ens ha afectat molt, no?, la pèrdua d'Antonio, perquè era un home que s'havia dedicat plenament a aquest club, el teníem per aquí voltant cada dia i era molt bon home. I bueno, quan vam saber la notícia, la veritat que m'ha afectat el grup, a mi personalment m'ha afectat molt, perquè tenia una molt bona relació amb ell i l'apreciava molt. I bueno, vam planejar les flors, minuts de silenci, però sobretot volíem aquests tres punts, no? I quan ha acabat el partit m'he posat allà, perquè sempre era corrent, no?, veure-la allà a la banda, amb la mainada, controlant-ho tot, i més que res, per aquest partit volíem dedicar-li a ell, a la seva família, i que el trobarem molt a faltar, i per un petit homenatge.
Doncs un bonic gest que va tenir el capità del Centre d'Esport Sabadell. Repassem també l'abecedari que ens deixa cada dilluns el Pau Vituri, rescatant algunes de les lletres d'aquest Sabadell 1, Atlético Levante 0.
L'abecedari arlequinat.
D'estratègia, fonamental per entendre les dues últimes victòries del Sabadell. A Castàlia va ser un córner teledirigit al segon pal que va rematar lliure de marca a l'Iscoc. Contra l'Atlético Levante, un altre servei de cantonada ben tancadet, però en aquest cas al primer pal, que Picón no va refusar i que Boris Garros va aprofitar per fer el gol de la victòria. La importància de la pilota aturada és capdalt. No ho descobrirem nosaltres. De les últimes 9 dianes de l'equip, 6 han estat via el famós ABP. D'històrica, la ratxa de 7 victòries consecutives a casa. Sovint s'abusa d'aquest terme, però mai abans el Centre d'Esports havia assolit aquesta xifra a segona B. El topall eren les 6 de la 2008-2009. La trajectòria de l'equip al Temple és espectacular. Atenció, però, a la millor ratxa de la història del club a l'antiga Creu Alta. 20 triomfs seguits, que es diu ràpid,
entre la temporada 1957-1958 i l'inici de la 58-59.
I?
D'idea i com d'interioritzada està dintre del vestidor arlequinat. Ahir faltaven tres indiscutibles per línia: Pedro Capó, Adri Cuevas i Edgar Hernández. El més lògic era apostar per un canvi de sistema, però Hidalgo va preferir situar Òscar Rubio com a tercer central i mantenir el mateix esquema per facilitar, com va dir, l'entrada dels recanvis. Amb tantes baixes, no va tenir el seu millor dia l'equip, però victòries com la d'ahir són les anomenades de campió.
R.
De rodona, o gairebé, fins al minut 89, l'Antonio Puigades estava sent la jornada somiada pel centre d'esports. Empats de l'Espanyol B, l'Andorra i el Cornellà, i derrota del Barça B. Llàstima aquest gol a última hora del Castellón al camp del València Mestalla, pròxima destinació arlequinada, però vaja, no ens queixarem amb l'avantatge de 4 punts respecte al segon i 6 respecte al cinquè. Pinta bé la cosa. La veritat és que sí, que fa molt bona pinta la cosa amb aquesta dada que comentava el Pau Vitori, espectacular, la de la dècada dels 50 entre dues temporades diferents, però a la segona divisió B mai el Sabadell havia aconseguit 7 victòries seguides. I a tot això avui ens quedem amb dos noms, un ja l'acabem d'escoltar, Àngel Martínez, de seguida també l'escoltarem una mica més, el capità, però també l'altre, Boris Garros, el golejador ahir, el davanter en detriment del sancionat Edgar Hernández, titular, gol, victòria, dia rodó, pràcticament no podia demanar més.
És impressionant, és ja no només el ser titular i marcar, sinó el poder portar el teu granet de sorra amb l'equip i seguir sumant. Anem líders, crec que li traiem 4 al segon, hòstia, això és el que més content et fa.
Doncs pensant més i prioritzant més la part col·lectiva que no pas la individual, l'ex del Gavà o del Recre, entre d'altres, que va utilitzar aquell argument, ell que coneix de sobres la categoria, que el partit va ser un partit dels típics de segona B, una victòria d'aquelles que s'acostumen a veure a la categoria.
I en aquest sentit donen importància fins i tot al fet de tornar a deixar la porteria a zero, que també comença a ser un signe d'identitat d'aquest centre esport Sabadell, bàsicament a casa, eh? A fora ja costa una miqueta més, tot i que venim de Castàlia, però sobretot a casa, on les victòries, moltes d'elles, només cal remuntar-se a Lleida, Prat, anar tirant cap enrere per trobar l'últim gol encaixat per Ian Mackay aquí al Temple. Sí, un partit típic, diu Boris Garros, i en aquest cas doncs ben treballat a nivell defensiu.
El Llegant m'ha semblat molt bon equip, té jugadors molt bons i al final doncs hem d'oblidar que estem a segona B i hi ha molts partits que es decideixen per jugades d'estratègia en moments puntuals i hem aprofitat bé una jugada d'estratègia i hem sumat els 3 punts, també gràcies a defendre tots com un equip i defendre molt bé aquest resultat, i és una mica el que dius tu, no? Aquestes victòries que quan vas allà dalt les amarres i quan estàs allà baix t'acaben empatant el 92.
Doncs això, que quan estàs a baix a vegades, i sabem de la temporada passada malauradament que això succeeix, com deia ara Boris. Crec que l'últim gol a casa en contra va ser aquell de l'Egea en l'última jugada de partit,
i a més la meitat de l'estadi no el va veure, per tant jo gairebé no comptaria ni per l'estadística.
Hauríem de remuntar-nos més enrere.
Algú diria, més enrere, tira, que aquell no va comptar.
7 victòries seguides a casa, sobre això, sobre ratxes també ha parlat Boris.
Sí, i en aquest sentit aquesta dificultat no són aquests 20 partits que ha recordat ara fa un moment en l'ABC el Pau Vitori.
Sí, però vam obligar-lo a tirar de la seva memòria, del seu currículum, si recordava una ratxa així.
I evidentment estem parlant d'uns números que són difícils en unes categories tan dures, tan igualades com la segona B. És difícil veure un equip que és capaç de sumar tantes victòries, 7 ara mateix, el que més de tot el futbol, diguem-ne, professional.
Sí, primera, segona i 4 grups de segona B, no hi ha cap altre equip que sumi 7 victòries seguides ara, ratxa vigent, i només el Cornellà, si guanya aquesta setmana, que, per cert, és contra l'Espanyol B, per tant, potser ens hi va la cosa, aconseguiria empatar amb el centre d'esports amb aquest 21-21.
Molt mèrit per aquesta ratxa, també.
No el recordo, la veritat, perquè m'ho has dit tu ara, perquè si no tampoc hi hagués parat a caure, però al final això demostra de que som molt forts a casa, que tenim una idea de joc, com al principi ja comentàvem, i al principi encara no sortien els resultats, però ja començàvem a tenir una idea de joc, i això és el que ens està portant a porteries a 0, a 7 partits guanyats a casa, anar al camp del Castelló i guanyar 0-1. Bueno, hem de seguir aquesta línia.
Grandíssima línia, grandíssima ratxa a casa, que algú com el Roger Benet està una mica despistat després. Partits consecutius a casa, aquestes victòries 7 de consecutives. I com dèiem, Boris Garros d'una banda, de l'altra, Àngel Martínez. L'hem escoltat ja amb aquest homenatge que feia a l'Antoni Martínez, però també referia una miqueta al gironí, per exemple, entre d'altres, a com havia anat el cap de setmana.
Ja no donar-li tampoc més importància que la que té, que sí, que està bé, que l'equip sabia que havia punxat a l'Espanyol bé, que havia punxat al Barça bé, que també estava punxant en aquest cas a l'Andorra, que havia bé, que els resultats s'estaven donant i que s'havia d'aprofitar. No estan pendents, però home, ningú se li escapa que la classificació al final es mira, i com podies posar-t'hi i com t'hi has posat també es mira.
Van acompanyar els resultats, però bueno, el més important eren nosaltres, no? Està bé mirar el que fa el rival, classificacions, però nosaltres, si tenim alguna virtut, és estar concentrats plenament en nosaltres. Sabíem que teníem un partit molt, molt difícil davant d'un Llevant que crec que el potencial que té no correspon on està a la classificació, i com es veu, hem tingut un partit molt dur, molt llarg, l'hem tret endavant, gent que entrava que no venia jugant habitualment ha donat al do de pit, com es diu, i res, molt content per això, no?
Content Àngel Martínez, que el que comentàvem ara, aquesta ratxa vigent de 7 victòries consecutives a casa, també el tenia controlat dins del vestidor del Centre d'Esport Sabadell, era tema de conversa, i una miqueta lligat amb això, Àngel Martínez ho va vehicular amb el sostre d'assistència aquesta temporada a casa, que va ser ahir amb gairebé 4.500 persones al temple.
Sona fàcil, però cada partit s'ha de jugar i s'ha de guanyar. Ho hem comentat al vestuari amb Ian, que tenim un, no sé si és rècord d'invatibilitat aquí a casa, però com et dic, al final és molt important, no? Això és casa nostra, i a casa teva tu tens que marcar les pautes i la llei i evitar que el camp es ve molt bé, tot i que la gespa no està tan bé com voldríem, però es ve molt bé, i sobretot la gent. Al final l'empenta de la gent es nota, i cada vegada més gent al camp. Avui hem tingut una molt bona entrada i això s'ha notat.
Un Àngel Martínez, per cert, Sergi, no vull influir tampoc en l'audiència, que està molt parella ara mateix el tema de la votació del millor del partit, però que ahir va ser un dels més encertats, realment.
Sí, ahir era una feina complicada al mig del camp, perquè s'havia perdut una miqueta, i que em respectin o que em perdonin la resta de companys quan dic això, una mica la referència, no? Allò que sempre es diu, aquest home que marca una mica la pauta d'aquesta zona de creació com és Adri Cuevas, i tenien papereta complicada. Àngel Martínez, per fer bo boniquet per intentar, entre cometes, fer oblidar Adri Cuevas, i entre l'un i l'altre jo crec que van acabar tancant un molt bon partit, perquè és on més es va notar. És cert que no hi havia Joan Monterde, és gent que faltava alguna peça d'aquest Atlético Levante al mig del camp, però allà al mig del camp del Sabadell crec que és on va aconseguir frenar durant molts minuts els intents de futbol més combinatiu, més creatiu que pugui tenir el conjunt de García Tevenet.
Precisament, parlant de fons d'armari, rematem el tema Àngel Martínez sobre els recanvis. Fins a 4 canvis respecte a l'última alineació. Li preguntàvem per Xavi Boniquet en concret, perquè era la seva parella de ball en aquest doble pivot de l'esquema d'Antoni Hidalgo, però vaja, pràcticament el capità ho feia extensiu a tota la plantilla.
Hem tingut la baixa d'Adri, de Capó i d'Edgar, però ja com et dic, els companys que han entrat han competit, ho han fet superbé, i això és meravellós, no? Tindre alternatives, canvi de gent i que la gent respongui, victòries. Ara aquesta setmana serem més gent, serem més forts i el míster seguirà, i al final quan més serem, més fort serà l'equip i millor serem per competir.
Per competir a Paterna, recordem, Sergi, horari matinal i segon duel consecutiu contra un filial valencià. Tot i que el València Mestalla aquí a casa va demostrar tenir un joc poc de filial.
Sí, és un equip potser una mica més fet, perquè valgui la comparació amb l'Atlético Levante que vam veure ahir a l'estadi. Els que no el van veure ho van sentir per Ràdio Sabadell. Un equip una mica més fet, però això també el converteix en un equip més, entre cometes, i això no significa que sigui bo ni dolent, més previsible de segona B, no? Els filials joves tenen aquelles coses d'anar-se'n o venir per moments als partits. El València Mestalla es manté una miqueta més. És cert que és un equip que també té molts dubtes, resultats en mà no li acaben de sortir les coses, ve ara d'aquestes 3 derrotes consecutives, bé, té uns números que demostren perquè ara mateix és el conjunt que ocupa plaça de play-out, però més enllà d'allò, sempre ha complicat anar a Paterna, sempre ha complicat anar a l'Antonio Puigades, i sempre ha complicat, tot i que no hi hagi molta pressió ambiental, que no n'hi ha, però sempre ha complicat intentar sorprendre un conjunt com el Mestalla, en aquest cas davant de la seva gent.
Doncs serà en horari matinal, amb aquest marge que comentàvem de 4 punts respecte al segon, de 6 respecte al primer, que no jugaria al playoff, i per tant el Sabadell s'ha guanyat aquest dret d'anar avançant la Lliga a marge amb coixí respecte a la resta. No ens deixem res, no, Sergi?
No, de moment no ens deixem res una setmana, que veurem si és molt tranquil·la, si encara amb el mercat d'hivern mogut...
Jo crec que estarem pendents d'una banda del mercat d'hivern i de l'altra d'entrades, que en teoria seran prou barates, perquè recordem que València acostuma a ser a 3 euros, però limitades, no serà allò tantes com es vulgui, sinó que ahir, per exemple, contra el Castellón ja anaven molt marcades, i suposo que estarà al voltant del centenar els arlequinats que hi podran ser allà.
Jo em quedo de moment amb el mercat d'hivern, que ara mateix crec que ens preocupa i ocupa una miqueta més, que el de diumenge ja arribarà.
Gràcies, Sergi, fins ara.
Fins ara.
Protagonistes de l'actualitat passen cada dia per...
El reservat del cafè.
Avui ens acompanya Joan Mena, que és el número 5 d'En Comú Podem per Barcelona. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Hola, molt bon dia, gràcies a vosaltres.
El sabadellenc Joan Garcia, molt bon dia.
Molt bon dia.
Comentem en conversa amb la rectora de l'Autònoma, Margarita Arbós. Molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos. Gabriel Rufián, molt bon dia, gràcies per atendre'ns.
Bon dia a vosaltres.
Avui hem convidat l'alcaldessa de Sabadell al cafè de la ràdio. Molt bon dia.
Molt bon dia a tothom. Joan Becasas, molt bon dia, gràcies per ser aquí a Ràdio Sabadell.
Gràcies a vosaltres.
El president de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Ricard Font, molt bon dia, gràcies per acompanyar-nos.
Bon dia a vosaltres, per convidar-nos.
Al cafè de la ràdio aixequem de dilluns a divendres la persiana per oferir-vos un esmorzar d'informació i d'anàlisi de tot allò que passa a Sabadell.
El cafè de la ràdio, de 9 a 11, amb Mireia Sanz.
El David, un client amb molts dubtes i un banc amb moltes respostes, es coneixen el 2009. Qui li havia de dir al David que 10 anys després el seu banc seria un dels que sempre hi són?
Una història de Banc Sabadell i David, client des de 2009. Sabadell, sé on siguis.
Som entitats.
Som cultura.
Som esforç.
Som festa.
A Sabadell som tot això.
I a Ràdio Sabadell t'ho expliquem cada dia.
A l'escola Sant Nicolau escoltem
Ràdio Sabadell.
I tu, ja ho fas?
Tot l'esport de la ciutat, de 2 a 3, a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Quarts i mig de 3 de la tarda d'aquest dilluns 20 de gener del 2020, marcat pel vent aquí a casa nostra, i que al marge de la informació del centre d'esports podríem dir que res va tenir a veure el partit del conjunt sabadellenc, del conjunt arlequinat a segona B, amb el del Sabadell Nord a primera catalana. Els de Can Uriac van empatar a 4 contra el Lloret en un partit esbojarrat que per ocasions, i analitzant els 90 minuts, va mereixer guanyar potser el conjunt de la Costa Brava, però per com va transcórrer, la sensació és que els homes de Quico Díaz van deixar escapar 2 punts. Després de remuntar el gol inicial del Lloret, amb 2 penals transformats per Carlos Silva, el Sabadell Nord es va deixar empatar fins en 3 cops. El 2-2 va arribar només a arrencar la segona part, el 3-2 el va fer Arnau Guitart de cap, però el 3-3 arribaria uns minuts després de penal. El 4-3 el feia Luque en el 86 i semblava definitiu, però només un minut més tard, en el 87, el Lloret establia el 4-4 final. Repartiment de punts al final que deixa el Sabadell Nord 8è amb 22 punts, un cop ja creuat l'Equador, finalitzada la primera volta. Aquest és el balanç que en fa el tècnic de l'equip, Quico Díaz.
22 puntos están más o menos en la línea de 44, que sería lo que te salvaría, ¿no? Te daría acceso a la salvación. A nivel general, no podemos decir que estemos cabreados con el equipo, la situación en la que nosotros tenemos que navegar todo el año, pero bueno, de luego cómo te dejas puntos en el camino, y sobre todo aquí en casa, que últimamente no sabemos cerrar los partidos, te pones por delante y no eres capaz de aguantar un resultado. Aquest és el problema més grave que estem tenint.
Autocrític, per tant, Quico Díaz, després de veure com volaven 2 punts a les acaballes. Després del partit, el Sergi Parc va xerrar una estona en el mateix municipal de Can Uriac amb l'autor dels 2 primers gols del Sabadell Nord, tots 2 de penal, el Carlos Silva.
Amb el Carlos Silva, el jugador del Sabadell Nord. Carlos, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda.
4-4, quin partit més esbojarrat. No sé si al final la sensació és que s'ha sumat un punt, s'ha salvat un punt o s'han escapat dos punts.
Sí, bueno, una sensación un poco rara porque hemos empezado raros en el partido desde el minuto cero. Ellos no han tenido 15 minutos, que hemos estado un poquito fuera de partido nosotros. Se ponen por delante y aún así conseguimos darle la vuelta en el marcador. Y como ha ido el partido, pues bueno, han tenido muchas ocasiones ellos también, o sea que nosotros las que hemos tenido hemos sido muy efectivos. Y nada, ganando ya el minuto 90, creo que era, minuto 89, nos ponemos 3-4 y una jugada, la siguiente jugada nada más saca de inicio, ellos no hacen gol. Falta de concentración ahí del equipo, tendríamos que estar más intensos y saber gestionar estos minutos finales.
Clar, és el que comentàvem, que per nombre d'ocasions potser ells n'han tingut més, però per tal com ha anat el partit, us heu posat per davant en la segona part, han empatat, us heu tornat a posar per davant, i és això que deies, no? Minut 88-89 era quan ells han marcat el quart. Sembla que per la teva resposta crec que el regust que queda és precisament que s'han escapat dos punts més aviat.
Sí, vamos a ser sinceros y a lo que te digo, estamos en casa, llevamos mucho tiempo sin ganar en casa y ya te digo, minuto 90 ganando 3-4... No podemos dar tanta facilidad al gol. Un gol que si te la meten por la escuadra, pues la aplaudes, pero un balón que es una peinada, cae solo el jugador y gol. Y, o sea que falta un poco de intensidad ahí en estos minutos finales.
Tu, Carlos, dos gols, els dos de penal, a més els dos a la primera part en qüestió de 10 minuts. No sé si és difícil el fet de tirar el segon penal, perquè clar, tu tires el primer i el segon no sé si penses si el tiraràs pel mateix costat, si ara vol desenganyar el porter per l'altre, però ell també amb aquest joc psicològic, no?, també intenta llegir-te. No sé si et poses més nerviós en el segon penal quasi més que en el primer.
Bueno, sí, tienes un poco de razón. No sabes cómo va a reaccionar el portero, si te va a aguantar más, si va al mismo lado, si le va a cambiar. Y al final, pues, iba a pegar al mismo lado, pero he aguantado un poco porque sabía que podía ir allí y por eso se lo he cambiado a última hora. Pero mi idea era pegarle al mismo lado, o sea que el portero quería jugar psicológicamente conmigo y bueno, le he aguantado un poquito y lo he podido cambiar.
Tanqueu la primera volta amb 22 punts, ja veurem com acaba la jornada. En tot cas, el marge respecte a la zona de perill no diré que és definitiu, però sí que és un bon coixí de punts. Valoració general més enllà del partit d'avui, contents amb la primera volta que heu fet?
Sí, la verdad que muy contento. A ver, sí que hemos tenido partidos, sobre todo aquí en casa, que deberíamos de ser un poco más contundentes y no facilitar tantos goles aquí en casa, sobre todo. Pero bueno, contento, el equipo está bien, está trabajando muy bien, tenemos 22 puntos, queda muchísimo, queda toda la segunda vuelta y bueno, a final de temporada veremos dónde estamos.
Per començar el 2020, en tot cas, 4 punts de 6, que no està gens malament després de la victòria al camp del Júpiter la setmana passada. Carlos, moltes gràcies.
Vale, muchas gracias.
Segueix-nos a Twitter, @RadioSabadell.
Per cert, que al descans d'aquest partit entre el Sabadell Nord i el Lloret, l'alcaldessa Marta Farrés i la regidora d'Esports, Laura Reyes, també van presentar les últimes obres dutes a terme a la gespa del municipal de Can Urià. A més, Reyes va recordar que ben aviat, en principi a finals de mes, també es remodelaran els vestidors.
Ja fa dies que el camp està en funcionament, però no havíem tingut encara oportunitat per poder venir a fer-ho oficialment. Llavors, tant nosaltres com la directiva del club, pues, està contents amb això i bueno, esperem que aviat puguem també començar les obres del vestuari i, bueno, i tot en marxa.
Com a curiositat, va ser una jornada especial per la regidora d'Esports de l'Ajuntament, ja que en la seva infantesa va viure ben a prop d'aquest camp.
Jo vaig viure la meva infantesa aquí, dos carrers més avall, o sigui que jo corria per aquí, pels voltants, i bueno, és un carinyo especial amb aquest lloc, amb aquesta entitat, per el que m'arrela de la meva infantesa.
Finalment, Laura Reyes també va confirmar que s'estudiarà millorar els aparcaments d'aquesta zona a la ronda Collsalarca.
Hotel Suís. Entenem l'esport com tu.
Deixem el futbol, 20 segons i 3 quarts de 3 de la tarda en bloc poliesportiu. Comencem a la neu, perquè Caral Castellet la va tornar a fer ben grossa dissabte. Es va penjar el segon or de la temporada a la Copa del Món de Snowboard. La surfista de neu sabadellenca es va enfilar fins als 90 punts clavats a la final de la tercera prova mundialista per imposar-se a l'AX, al l'AX Open, a Suïssa. Una victòria més especial per Castellet, sobretot per haver-se donat a l'estació on acostuma a entrenar-se.
És un somni per mi poder ser aquí. Tinc molts records viscuts aquí i és un lloc que em transmet molta energia positiva. És el meu lloc preferit per anar a Més Nou. Estic molt, molt feliç Des d'aquí, simplement, no tinc paraules.
I'm out of words.
Escoltàvem emocionada la Caral Castellet amb el doblatge de l'Helena Molist. El podi el van completar les xineses Kai Xuetong i Ya Yuliu. Castellet ja va guanyar, recordem, la primera prova, la prova inaugural d'aquesta Copa del Món d'Snow a Cooper Mountain, als Estats Units, però no va poder passar el tall a Secret Garden a la Xina. És per això que a la general d'aquesta Copa del Món del mig tub, del half pipe, la sabadellenca és segona a 160 punts de Liu, de la líder, a dues proves per acabar de completar el calendari. La pròxima serà a partir del 29 de gener a finals de mes a Mammoth Mountain, a Mammoth Mountain Resort, de nou als Estats Units, però abans Castellet tindrà un altre repte, els X Games, que es disputen a partir de dijous, també al país nord-americà, concretament a Aspen. La temporada passada la sabadellenca va fer història convertint-se en la primera esportista de neu espanyola que pujava al podi amb la segona posició en aquest esdeveniment, per tant, unes setmanes ben farcidetes per la Caral Castellet amb els X Games i intentant millorar encara més aquesta segona posició a la Copa del Món, a la general de la Copa del Món, i per què no repetir alguna que altra victòria més després d'haver guanyat dues de les primeres tres. Verem quatre coses molt ràpides amb el Roger Benet i a la tornada hem de parlar encara de la victòria agònica de l'Oar Gràcia i de les crítiques del bàsquet Pia després de perdre la pista de l'Almeda.
Què passa, penya? Què passa, penya? Sóc el Pere Massaguer i us vull fer un petit recordatori. Aquesta temporada funcionem tots els dilluns, entre les 9 i les 11 de la nit. La primera hora, clàssica, amb totes les novetats discogràfiques i algun tema d'aquests imprescindibles, i una segona on fem xerradetes amb personatges il·lustres de la música sabadellenca o dels voltants.
Xocolata Express, a Ràdio Sabadell, 94.6.
La reserva espiritual del rock occidental.
Aquest mes a Santi Enrique, el teu concessionari Nissan a la província de Barcelona, gaudeix d'un Nissan Micra amb tecnologia intel·ligent des de 9.900 euros i amb un any d'assegurança a tot risc gratis, finançant amb RCI Bank.
Santi Enrique, proximitat, flexibilitat i 50 anys d'experiència són la nostra garantia. Barberà, Sabadell, Igualada, Martorell, Granollers i ara també a Terrassa i Sant Cugat.
Preparat per connectar? Sant Cugat.
Connectats.
Badalona.
Connectats.
Castellà.
Connectats.
El Prat.
Connectats.
Terrassa.
Sí, espera. Ui, que tard s'ha fet. Anem a menjar alguna cosa, eh? Ja després veiem, vale?
Connectats, el magazín de la Corona Metropolitana. Ens agrada donar-te veu.
Vinga, va, anem a connectar amb Terrassa. Espera, que em truquen. Home, què passa? Espera, ja després ho fem, eh? Va.
Connectats cada tarda de 4 a 7 a Ràdio Sabadell.
L'Hotel Suís, de dilluns a divendres a Ràdio Sabadell.
L'aturada estava planificada per tot el que va per la dreta i així va ser. El Matías va poder agafar la pilota, l'únic que va ser una jugada una mica polèmica, va aconseguir filtrar un passi cap a l'altra banda i mira, per casualitat l'haig poder agafar jo i va anar dins.
D'aquesta forma es resolia el duel comarcal entre el Sant Cugat i l'Oar Gràcia, amb el qual els graciencs arrencaven la segona volta a la primera nacional. Explicava la jugada amb el so ambient de la mateixa jugada el Quim Baillo, l'autor del gol decisiu del 27-28. L'equip de l'ex graciencs Xavi Vilella encara va tenir després, ja amb el temps complert, un xut a pilota aturada per empatar, però no va estar encertat. Un partit que, com recorda Baillo, és el segon consecutiu que literalment es resol sobre la botzina.
Al final la balança es va decantar. Portem un parell de setmanes que els partits es decideixen a l'últim segon i aquest cop es va decantar per nosaltres i vam donar els dos punts.
A més, amb aquesta victòria a Sant Cugat del Vallès, el Gràcia ha recuperat la tercera plaça de la classificació. Els primers no van fallar i segueixen encapçalant la taula amb mà de ferro. 31 punts ja pel líder, pel Sant Martí Adrianenc, i 30 per l'handbol Sant Quirze, però just darrere ja ve l'Oar, amb 23 punts, però empatat amb el Granollers B, que va perdre d'un 31-30 a Mataró, i també empatat a punts amb l'Esplugues, amb el pròxim rival. Baillo, això sí, reconeix que aquest tipus de partits contra el Sant Cugat o contra rivals d'aquest perfil, recordem que el conjunt Sant Cugatenc, que estava a la part baixa de la classificació, quart per la cua, els haurien de guanyar amb més comoditat.
Sí que és cert que sobre el taulell no s'hauria de patir tant, és així, som ambiciosos, volem, com el partit la setmana passada, volem seguir somiant, però evidentment no s'hauria de patir tant. El handbol Sant Cugat és un treball magnífic i nosaltres ens vam acomodar.
Finalment, més enllà d'aquesta autocrítica, reconeixent que es van acomodar Quim Baillo, pel que fa al joc en si, el jugador gracienc, autor dissabte de 5 gols a Sant Cugat, explica també que els rivals ja han agafat la matrícula una miqueta al joc que tenen, especialment en l'àmbit defensiu, a l'equip entrenat per Gerard Gomis i per Cesc Borrell.
I nosaltres tenim una manera de jugar, una manera d'atacar, una manera de defensar, que és molt agressiva, és molt marcada, i una miqueta quan l'altre equip, jo tinc la sensació que quan van llegint aquesta pauta del partit, la veritat és que s'hi van adaptant i la veritat és que es nota. Nosaltres també, que a partir de Sant Cugat hem començat molt, molt, molt forts, tot tenia molt bona pinta i no... Res feia pensar que s'havia de patir tant, i mira, al final...
Salvat sobre la botzina, el desplaçament a Sant Cugat, ara els graciencs preparant la segona sortida consecutiva en aquesta segona volta. Serà diumenge, precisament, com dèiem abans, a la pista d'un dels rivals amb els quals estan empatats a punts. Per tant, duel directe a Esplugues, un partidàs per l'Oar Gràcia.
Hola, bones, som el Gerard Gomis i el Francesc Borrell, entrenadors de l'Oar Gràcia Sabadell, i us convidem a escoltar cada dia a Uter Suís.
I en el tram final del programa parlem de bàsquet. A la Copa Catalunya, el bàsquet Pia va caure derrotat a la pista del cinquè de l'Almeda per 79-64, un partit en el qual els sabadellencs van acabar descontents d'entrada amb l'arbitratge. L'encarregat de la bala queixa, especialment pel tracte rebut, ha estat el capità de l'equip de Can Colapi, Oriol Andrés.
Soc el primer que sabem que quan estem a pista, doncs les possessions van a mil i no, potser no responem com hauríem en molts casos, i assumir sempre la nostra part de culpa i sempre demanar també empatia i comprensió per part de l'arbitratge, i que sí, en molts casos doncs, ens agradaria que ens tractessin una mica millor, ja no només en el tema de pitar a favor, pitar en contra, que això òbviament són neutrals i s'equivocaran com tothom, sinó en el fet de tenir un tracte una mica més humà, no? I de que ens puguin entendre en certes situacions i no anar doncs a buscar que això que dius, no? Que van partit amb 3-4 tècniques disputives pel mig, quan realment no era necessari.
Crítics, per tant, amb l'arbitratge. El partit, això sí, es va posar molt coll amunt des del principi. Els de Jaume Prat només van anotar 8 punts al primer període, el que els va fer anar a remolc tot el partit. De fet, el primer parcial va ser de 22-8 i va marcar el desenllaç de l'enfrontament. El propi Andrés admet que el rival va imposar el seu ritme gairebé des del salt inicial.
Ens van passar per sobre, van marcar el ritme de partit des de l'inici. Per mi, a nivell de ritme, no ens van donar opció en cap moment. Vam sortir probablement destemplats, descol·locats, i un mal parcial d'inici. A vegades el pot salvar, però quan et trobes un equip que és regular i seriós amb la seva feina i durant tot el partit van estar concentrats i sumant, doncs no hi arribes, i és el que ens va passar.
Doncs no van arribar a temps per capgirar aquesta situació. Després del 22-8 de sortida, la derrota a Cornellà deixa l'equip de Jaume Prat novè a la taula, al seu grup de Copa Catalunya, amb un balanç de 6 victòries i 8 derrotes, mentre l'Almeda, l'últim rival, és el cinquè. Això tenint en compte que, gairebé com diem sempre, traient els dos primers classificats, la resta d'equips de la Copa Catalunya estan en un autèntic mocador, i depenent de la ratxa de torn, el bàsquet Pia i els altres equips d'aquesta zona poden o bé enganxar-se a la zona alta o patir tip al descens. El capità Escolapi parla de ser ambiciós, però tocant de peus a terra.
Som un bastidor una mica exagerat en aquest aspecte, no? Que a vegades guanyes una victòria i treus una victòria important i sembla que hagis de pujar i estem ja tots a nivell anímic superamunt, i de cop doncs perdem un partit i estem tots abatuts, no? Però jo crec que jo almenys personalment sempre he sigut molt de tocar de peus a terra, d'anar partit a partit. No diré que no, que crec que puguem mirar cap amunt, sí, però també s'ha de respectar la categoria, respectar els altres equips que també juguen i saber que un parell de mals resultats et poden fer patir.
Conscients, per tant, que no poden aixecar el peu al carrer Garcilaso. Aquesta setmana, per cert, s'atura la competició per la disputa de l'All-Star de la Copa, aquest partit de les Estrelles, on hi serà Damià Páez com a representant dels sabadellencs, i la setmana vinent tornarà la competició domèstica amb la Pia rebent precisament a casa al carrer Garcilaso el Castellà en un dels duels comarcals de la categoria. Informacions en format més breu. Aleix Gómez disputa aquest vespre a un quart de set el penúltim partit del main round de l'europeu que s'està jugant a Suècia, Noruega i Àustria. El rival serà Bielorússia, que tan sols sumar 2 punts en aquest main round. Per contra, la selecció lidera el seu grup amb 6 punts, empatada amb Croàcia, que de fet serà el darrer partit de la Lligueta demà passat. En el que portem de Campionat d'Europa, el jugador sabadellenc del Futbol Club Barcelona ja suma 13 dianes. I en un altre europeu, el de waterpolo de Budapest, cap dels dos combinats espanyols ha pogut acabar primer de grup. La selecció femenina va caure ahir 6-10 en el duel decisiu contra els Països Baixos i jugarà els quarts de final com a segona classificada. Dimarts a 6:15, les Laura Ester, Judit Forca, Maika Garcia i companyia es veuran les cares amb Grècia. Pel que fa als homes, Espanya també va ser segona, i això que l'última jornada l'anfitriona, Hongria, necessitava guanyar de 20 per arrabassar-li la primera plaça. Els magiars es van imposar 26-0 a Malta, també en Espanya a disputar els 8ens. L'eliminatòria amb el porter del club Edu Lorrio tindrà lloc aquesta tarda a 4:00 davant Alemanya. I rècord de participació a la 9a edició de la Cap d'Any Reis. Més de 2.600 atletes van córrer la cursa de 5 i 10 quilòmetres i a la infantil, segons les dades fetes oficials durant l'acte de cloenda del passat divendres a la nit. Aleix Muñío, director de la Cap d'Any Reis i també presentador del programa 13 d'aquesta casa, creu que el repte per la 10a edició és reduir la xifra de corredors sense dorsal.
Participació rècord en dos sentits, amb gent que paga inscripció, amb gent que no paga. Vull dir, ens hem trobat amb acumulades 3.000 persones que estaven corrent pels carrers de Sabadell. La feina, com bé deia, és ara fer que aquestes 400 llargues persones entenguin que han de col·laborar i també formar part de la inscripció. Però, clar, rècord en més de 100 voluntaris, més de 20 persones d'estaf, més tota l'altra gent que s'implica, és ben bé una xifra rècord que el que fa és que el repte per la 10a edició és el més gran possible.
Més enllà de la cursa, més de 6.500 persones van passar per la pista coberta durant els 4 dies del Parc Esportiu de Nadal. La Cap d'Any Reis també va fer entrega d'un donatiu de 1.155 euros al Parc Taulí, destinat al projecte Una Onada de Petits Somriures. D'aquí a 23 hores, no arriba per un minut i mig, aquí a l'Hotel Suís tindrem una nova entrega, una nova edició del programa amb el Marc Bellalta, amb el jugador de l'Obrador Arlequinat, que acaba de debutar amb el primer equip a segona divisió B, també amb Xavi Boniquet, ahir company de viatge d'Àngel al mig del camp Arlequinat en la victòria contra l'Atlético Levante. Ens visitarà més el Santi Ramos a les portes d'una nova Titan, en aquest cas això sí, amb canvi d'escenari, serà una Titan a l'Aràbia Saudita. Tindrem també Lliga Nacional Juvenil, entre d'altres, amb el fill del nostre comentarista ahir al Sabadell en Joc, amb el Pere Belmonte Júnior, autor d'un dels gols del Sabadell Juvenil contra el Fundació Grama, també Futbol Sala i Global Basket.
Hotel Suís.
Va, que el Roger Benet té gana. Una abraçada per part seva des del control de SOC, i us ha parlat Adrià Royo en nom de tot el Departament d'Esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Podeu continuar informats, com sempre, al 94.6 de l'FM, @RadioSabadell, a través de Twitter, o a radiosabadell.fm, on trobareu d'aquí uns minutets aquest mateix programa i la resta de l'Hotel Suís i també dels altres programes de la casa. Que vagi molt bé, una abraçada enorme. Adéu-deu.
Banc Sabadell t'ofereix aquest espai. Sabadell, sé on siguis.